La Tàctica, amb Aniol Puigvert.
Bona tarda, benvinguts a La Tàctica del cap de setmana, un programa que repassa tota l'actualitat esportiva del dissabte i diumenge, tot i que aquest és un pèl diferent. És cap de setmana de Carnestoltes i això suposa que quasi tot el futbol s'aturi. Tot i això, que aquí seguim i aprofitarem per explicar-vos com estan les classificacions dels garrotxins. Qui no descansa és l'Olot. Si ja era hora, l'Olot va tornar a aconseguir la victòria després de 100 dies, un fet inèdit que els olotins havien de rebentar, i així ho van fer. L'Olot va saltar al seu camp preferit de la categoria, el camp del líder, el València Mestalla, per 1-2. Ara els olotins ja han retallat 2 punts de la permanència directa i es troben a 2 partits guanyats, és a dir, a 6 punts per aguantar la categoria, que és el principal objectiu. El filial valencianista, un dels equips més complets de la segona ref, es va avançar amb una molt bona primera part dels locals. Si l'Olot hagués encaixat un altre gol, tot feia indicar que la remuntada hagués estat impensable i els olotins haguessin tornat a la Garrotxa amb un sac de gols. Però no va ser així, l'Olot va aconseguir girar la truita amb una segona part digna dels últims, on van aconseguir l'empat amb gol de Manel Busquets i a les acaballes del partit una contra iniciada per Eric Vilanova, dirigida per Xumetra i finalitzada per Eloi Amagat, els olotins van aconseguir sumar de 3 després de quasi 4 mesos. Parlarem del partit d'aquest cap de setmana contra la Penya Deportiva a casa a les 12 del migdia, contra un rival que porta una gran dinàmica de resultats i se situa segon. Com sempre ho farem amb en David Planella. També repassarem les classificacions actuals de Primera Catalana amb el Bors de Tosca i la victòria al camp del Figueres, la Segona Catalana amb el Sant Jaume de Llierca i el Besalú, la Tercera Catalana i la Quarta. I en l'àmbit poliesportiu repassarem també el gran moment de forma de l'hoquei Olot després de la victòria contra Lloret, el campionat gironí del CP Olot a Fontejau, el waterpolo, vòlei i bàsquet, per donar-vos a conèixer tot l'esport a la Garrotxa. Això és tot el que parlarem avui, carregats d'energia i ganes de seguir creixent a costa de l'esport garrotxí. Comencem La Tàctica d'avui.
La Tàctica, tot el que cal saber abans del cap de setmana.
I com sempre comencem La Tàctica amb rima perquè som divendres i encara amb més rima perquè després de 100 dies després l'Olot ha tornat a aconseguir la victòria. No una victòria qualsevol, sinó 3 punts que donen confiança, moral, alegria i il·lusió a un equip que se'l donava per mort i a un equip que ha ressuscitat guanyant per 1-2 al camp del líder, el València Mestalla. Eren dues dinàmiques contraposades, uns que feia mesos que no guanyaven i els altres que feia mesos que no perdien. Els últims van fer una primera part molt millorable on el descans ja perdien 1-0 i les sensacions eren complicades. A la represa va sortir un Olot totalment diferent, confiat, amb ganes de treure la situació endavant, i així va ser. Només 9 minuts després de començar la segona part, Manel Busquets va posar l'empat al marcador, driblant el porter i xutant gairebé sense angle en un gol que va estar en total sintonia amb el bon joc inicial de la segona part dels olotins. A les acaballes del partit, quan faltaven poc més de 10 minuts, Eric Vilanova va llançar una passada estratosfèrica a l'espai per la bala de l'estartit, Jordi Xumetra, que es quedava 1-1 amb el central valencianista. Xumi va aixecar el cap i va veure Eloi entrant per la banda dreta. Després ja és pura poesia. El migcampista olotí va aixecar el cap, va amagar el xut, on va deixar al terra un rival i amb la cama esquerra va xutar la porteria d'Emilio Bernat per posar l'1-2 i emportar-se els 3 punts cap a la Garrotxa. Amb aquesta victòria, els olotins se situen 16ens amb 18 punts. Cal dir que en aquesta segona volta encara no han perdut i sumen 4 punts més en diferència amb la primera fase de la temporada. Se situen a 6 punts de la zona de play-out i els mateixos punts de la permanència directa que ocupa hores ara l'Atlètic Segontí. El pròxim rival dels olotins serà el segon classificat, la Penya Deportiva. Els de Santa Eulàlia a Eivissa fa 7 jornades que no perden i en els últims 5 partits han aconseguit 4 victòries. Són segons amb 40 punts, a 2 del líder, el Terol, amb 11 partits guanyats, 7 empats i 3 derrotes. Acumulen 30 gols a favor i 13 en contra i venen d'empatar a casa contra el Lleida Esportiu. El partit es disputarà aquest diumenge a l'estadi municipal a les 12 del migdia, però com sempre parlem amb en David Planella perquè ens doni més detalls, però abans seguim amb la música. Ara sí, David, bona tarda.
Què tal, Aniol? Bona tarda.
L'Unió Esportiva Olot que ve d'un cap de setmana dolç, de guanyar el camp del València Mestalla, una victòria importantíssima. Ara jugaran aquest diumenge a les 12 a casa contra la Penya Deportiva, però abans anem a parlar d'aquesta victòria que, com dèiem ara, no? Necessària en un camp que podríem qualificar com a talismà, que és el camp del València Mestalla, no?
Tan necessària que feia més de 100 dies que l'Olot no l'aconseguia i va arribar, com dius, en un escenari talismà. Ja ho avisàvem divendres passat a la tàctica, que realment el camp del València Mestalla, l'Antonio Puigsades, era un camp talismà per la Unió Esportiva Olot perquè de 7 visites només en una havia perdut. Doncs es manté aquesta tendència amb una victòria més, la quarta, i aquesta especialment important perquè era una victòria que ha de suposar aquest punt d'inflexió que feia tantes setmanes que l'equip buscava i no trobava. Guanyar el camp del líder i fer-ho de la manera com ho va fer, amb remuntada al descans, quan perdia 1-0 i era clarament inferior al seu rival, aquesta segona part que va fer ha de convèncer l'equip que realment pot també remuntar la temporada i, per tant, pot aconseguir la permanència encara que sigui molt llunyana.
Ara la importància seria, no, també tornar a aconseguir, no sé si, ojalà es pogués sumar de 3 en 3, però no sé si un empat contra la Penya Deportiva després de guanyar el camp del València Mestalla seria un bon resultat, degut a que van segons classificats i porten molt de temps a dalt.
Bé, seria un 4 de 6, no estaria malament, el que passa que sí que és important després, per exemple, anar a guanyar a Formentera i fer un 7 de 9, no? Amb això vull dir que amb una victòria no en fas prou, amb dues per sortir del descens encara tampoc, i per tant necessites començar una bona ratxa, i quan diem una bona ratxa volem dir això, un 7 de 9, un 6 de 6, una ratxa que et convenci que pots treure el cap d'allà. Empatar a casa contra la Penya Deportiva no seria fer un pas enrere, estic convençut que no, però tampoc seria fer un pas endavant, no? Jo crec que és el moment de fer aquest pas endavant, l'equip s'ha de convèncer d'això, i a casa ho ha de fer, perquè és que les dades són clamoroses. A l'estadi municipal d'Olot, 12 partits aquesta temporada, 12, l'Olot només n'ha guanyat un. Fa 133 dies que la Unió Esportiva Olot no guanya a casa des d'aquell 2-0 contra el Formentera. Toca ja guanyar davant de l'afició i fer-ho aquest diumenge, com diem, seria molt important per enllaçar la segona victòria contra un altre rival de zona de play-off, i tot això et faria realment fer una embranzida que t'hauria de portar a treure el cap.
Una Penya Deportiva, David, que hem estat parlant tota la setmana del rival, i és un equip que li agrada tenir la pilota, tot i les condicions del camp que tenen, és un equip que vindrà aquí amb ganes de treure la pilota a l'Olot, no? No sé si l'Olot ha de fer el mateix, intentar treure la pilota a la Penya per no sentir-se còmode.
És una bona pregunta. És un equip que a mi a la primera volta em va agradar molt, en un escenari, com dius, més petit que l'estadi municipal d'Olot, de gest artificial, i tot i així la Penya Deportiva va dominar la pilota, va voler jugar, ho va fer, la va remenar amb molta velocitat, va crear ocasions, vaja, va ser molt superior a la Unió Esportiva Olot. Recordo que va ser el dia que Mànix Mandiola en el postpartit va fer aquelles declaracions en què va dir que no coneixia el nivell dels rivals, que no s'esperava que fos tan alt, no? I ho va dir precisament perquè li va agradar molt aquesta Penya Deportiva. I no és casualitat que vagi segon a la classificació i que faci ara 7 jornades que no perd. Ens tornem a trobar amb un rival que porta una ratxa molt bona, no tan llarga com la del València Mestalla, que en portava 12, en porta 7, però bé, no està gens malament, amb 4 victòries consecutives al mig d'aquesta ratxa, no? Ara, després d'un empat. Jo penso que és un rival complicat, però és un rival també que pot anar bé a la Unió Esportiva Olot perquè pot ser semblant al de la setmana passada, és a dir, tot i que encaixa pocs gols, el Mestalla també n'encaixava pocs, com que és un equip que vol tenir la pilota es pot obrir, i l'Olot això ho pot mirar d'aprofitar, i més a casa, on té un camp que es coneix, on es pot jugar, etc etc. La gran pregunta és aquesta, com s'ha de sortir, no? Si hem de sortir com la setmana passada a esperar, hem de ser més valents des de l'inici, són preguntes que s'han de fer al cos tècnic, perquè està clar que la primera part de la setmana passada no va sortir bé, però en canvi la segona sí. El primer pas, ho deia Blázquez, és fer-se fort en defensa, no encaixar gols, això és imprescindible, és molt important, juguis contra qui juguis. A partir d'aquí, si es pot tenir una mica més de pilota que la setmana passada, jo crec que anirà molt millor.
David, feia més de 100 dies que l'Olot no guanyava en competició oficial, va ser el camp del València Mestalla. No sé si has pogut notar, que estàs més a dins del club, no sé si has pogut notar aquesta setmana, o el míster, no? També ens ha dit en alguna vegada,
sí,
que notava, doncs, que, bueno, que l'ambient és una mica diferent, no? Després d'una victòria que es necessitava tant.
Deia Blázquez, i ara l'escoltarem a la prèvia, que la paraula és confiança, i estic totalment d'acord. Quan fa tant que no guanyes, mica en mica vas perdent molta confiança. Ara jo crec que n'ha recuperat moltíssima. Estem parlant dels jugadors, han recuperat confiança, i estem parlant del cos tècnic. Al final, Blázquez i Arriola fa dues setmanes que estan al capdavant, i per ells també aconseguir la victòria de cara al jugador, no? A l'hora de transmetre el missatge, de treballar conceptes, el dia a dia és molt més important treballar amb una victòria que no pas treballar sense que les coses surtin. Jo crec que s'ha de notar que el nivell de confiança ha augmentat. És veritat que l'Olot no ha sigut capaç fins ara, després d'una victòria, ho vam veure contra el Lleida i ho vam veure contra el Formentera, començar una bona ratxa, no? Ara, però, hauria de ser diferent. És el moment de demostrar que ara pot ser diferent, i jo penso que sí, hi ha hagut més alegria, més confiança, més optimisme aquesta setmana al vestidor, perquè al final també la victòria de la setmana passada et va permetre retallar un parell de punts amb la permanència directa, i ara estàs en aquell límit que hem dit moltes vegades de dos partits de marge, estàs a 6 punts, no? Augmentar aquest límit, que és el que havíem fet a les últimes jornades, és el que et fa pensar que és impossible, perquè ja remuntar més de 2 partits es veu realment una empresa molt complicada. Ara estàs en el límit, si vas baixant, si vas reduint, cada cop ho veuràs més a prop, no? I un equip que va en embranzida la segona volta és molt més perillós que no pas un equip que va de baixada i es desinfla, que es pot complicar la vida.
I ja per últim, David, qui arriba pel partit d'aquest diumenge?
Doncs arriba Ot Serrano, que torna després de la sanció, que va ser baixa la setmana passada, però en canvi no torna encara Urri. Urri estava sancionat i també lesionat, continua encara amb la lesió, de fet no s'ha entrenat aquesta setmana. Això ens fa pensar que és complicat que de cara a la setmana que ve hi pugui ser, és a dir, baixa segura per diumenge i probablement també baixa per Formentera, i és l'única baixa que té Albert Blázquez per afrontar aquest Olot Penya Deportiva de diumenge, perquè la resta estan tots disponibles.
Doncs David, esperem diumenge, avui ens de Ràdio Olot i la Tàctica, diumenge a les 12, a Olot Penya Deportiva, òbviament es juga a les 12 perquè és un equip de les Illes, des de les 11 ja estareu allà amb tot l'equip de Ràdio Olot, de la retransmissió de Ràdio Olot, per donar els detalls del partit, amb la prèvia una hora abans, com dèiem, i David, esperem que puguem treure els 3 punts a casa i puguem fer aquests 2 partits seguits guanyats.
Mira, l'última victòria a casa va ser contra un balear a les 12 del migdia. Doncs a veure si repetim aquesta fórmula, i amb sol, amb bon temps, que sembla que és el que farà aquest diumenge, amb una molt bona temperatura, tant de bo que tots puguem viure aquesta victòria com a vermut i després anar a dinar per celebrar-ho.
Segur que sí. Moltes gràcies, David.
Gràcies, que vagi bé.
Anem ara amb Albert Blázquez.
Sí, bueno, el moment serà cada setmana, suposo, perquè la situació que estem necessitem, però sí, que sobretot que ens doni confiança per creure'ns tots, tant jugadors com afició com club, que podem guanyar a tots els equips i que ens hem d'agafar això. Sí, que el normal, no? Les cares són més alegres, la gent està més motivada perquè, com dic, doncs, et dona molta confiança i et dona credibilitat com a jugador, veure que li pots competir al València Mestalla, no? I més amb l'equip que tenen. I bueno, sí, els jugadors estan ficats, però ja des de que estem aquí nosaltres, estan molt ficats, estan corrent i treballant molt i intentant, doncs, agafar la nostra idea i que cada cop, doncs, espero que es vagi veient més. Ja a València, sobretot amb el tema defensiu, es va veure molt, i res, és el camí a seguir. Sí, estaria bé per la gent i per tots els que venim a l'estadi cada setmana, no? I també, doncs, per enviar un missatge a la gent que potser ha deixat una mica de venir o s'ha desenganxat una miqueta, que també ho entenc perquè els resultats no acompanyen, doncs dir-los que, doncs, això, que estem molt vius i que també podem guanyar a qualsevol equip. Sí, hem mirat partits, hem mirat forces partits i no renuncien a la pilota. És un equip que vol la pilota, que ells fan mal en pilota, després també defensen molt bé tots com un bloc junt, però bueno, sapiguent això, doncs nosaltres, si els hi podem treure la pilota, ells estaran més incòmodes, però també seguint una mica amb la línia de València, no? Que crec que es va defensar molt bé, i quan toqui defensar, doncs defensar com ho van fer a València, que si defensem així, doncs rebrem pocs gols i això també ens donarà moral i punts, no? el rebre pocs gols. Hosti, sí, no, és que ells, quan ells entren al camp, si estan de suplents, doncs es nota, no? La tranquil·litat aquesta, aquests pocs, que a vegades ens fiquem nerviosos, doncs ells això no ho tenen, però també en funció del rival, doncs a vegades potser necessitarem gent doncs, que tingui més cames, no? Potser, i patir més en defensa, que ells potser són molt bons en atac, però els hi costa més patir en defensa, és que és tot en funció del rival. No... Però bueno, ells ho accepten i es tiren del carro.
Recordem que els olotins rebran a la penya deportiva a l'estadi municipal aquest diumenge a les 12 del migdia. Des d'una hora abans, com sempre, amb la prèvia del partit a Ràdio Olot, amb en David Planella, Pau Masot, David Bosch i Jordi Barranco per conèixer el detall de detall del partit. Abans de repassar els partits, cal dir que a l'estadi municipal es podran comprar unes polseres intel·ligents solidàries on tots els beneficis aniran destinats a la Fundació Albert Bosch en la creació d'una nova àrea d'hospitalització d'oncologia pediàtrica a la Vall d'Hebron. La responsable de l'àrea social de la Unió Esportiva Olot és Núria Fiter.
Fonamentalment, per tot això, doncs, aquest diumenge, dia 19, durant el partit, doncs, la Fundació tindrà aquest punt aquí a l'estadi on podrà, tothom que vingui a l'estadi podrà col·laborar amb la compra d'aquests rellotges, aquesta novetat que ens comentava en Jordi, per fer-ho una mica diferent. I una mica per incentivar aquesta participació, doncs, farem un sorteig de 3 camisetes del centenari a totes les persones que comprin doncs, o bé el rellotge o bé també les ulleres que ja es van vendre l'any passat.
Ara sí, anem amb els partits del cap de setmana de la segona ref. A la jornada 22 del grup tercer de segona ref només tindrà protagonisme el diumenge, com ja ens té acostumats. A 2:15, dos partits, Lleida Esportiu Formentera i Deportiu Aragón València Mestalla. A les 12, Olot Penya Deportiva, Hèrcules Terol, Eivissa Espanyol B i Mallorca B Prat. A les 5 de la tarda, els 3 partits restants, Terrassa Manresa, Alzira Ebre i Badalona Futur, Atlètic Saguntí. A la classificació, canvi de líder una altra setmana. En primer lloc, el Terol amb 42 punts, seguit de la Penya Deportiva amb 40, València Mestalla en tercera posició amb 39 punts, l'Espanyol B quart amb 36 i tanca la zona de playoff al Formentera amb 32. A la zona lletja de la classificació, on encara hi ha els últims, però que esperem que en surtin el més aviat possible, en zona de playoff tenim el Prat amb 24 punts. En zona de descens, on actualment serien equips ja de tercera divisió, l'Eivissa amb 23 punts, 15 en Lleida Esportiu amb 22, Olot 16 amb 18, 2 menys en Terebre i tanca la taula el Mallorca B amb 15 punts.
La tàctica, tot el que cal saber per seguir bé la jornada.
I recordeu que podeu participar en la porra del partit en joc una coca i un tortell de Can Carbasseres o una samarreta, una de sudadora o una jaqueta de l'Olot. Ho podeu fer per Instagram, Twitter o Facebook posant el resultat i sobretot el hashtag de porra UEO. Si pot participar fins que comenci a rodar la pilota aquest diumenge a l'estadi municipal d'Olot contra la Penya Deportiva, el segon classificat a les 12 del migdia, des d'una hora abans en directe des de Ràdio Olot.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
Som el 33 de la segona. Ens avancem a l'Antònia Puigades. Qui ens ho havia de dir a la primera meitat? Gol de l'Oi Amagat. Gol de la Unió Esportiva Olot. València Mestalla 1, Olot 2.
La Unió Esportiva Olot perdia i patia a la primera meitat, però a la segona va remuntar i va guanyar al camp del líder. Un cop d'autoritat que ha de ser un punt d'inflexió. Ara que per fi ha guanyat, l'Olot no es pot aturar. La permanència continua lluny i s'hi ha d'acostar. Diumenge, en directe des de l'estadi municipal d'Olot, Unió Esportiva Olot, Penya Deportiva de Santa Eulària. A les 11 del matí, la prèvia. I a les 12, el partit. En David Planella, Pau Masó, Jordi Barranco i Pere Ribas. I el patrocini de Fred Perri Olot i l'Ajuntament d'Olot.
Som-hi serem! Som-hi serem! Som-hi serem!
Perquè nosaltres sempre hi som.
Primera Catalana.
Anem a parlar de la Primera Catalana amb el Bosc de Tosca. Aquesta jornada no hi ha partits, coincidint amb els carnavals de diferents pobles de la comarca. Els Bosc de Tosca van aconseguir una fita històrica. Era el primer cop que visitaven Vilatenim, al camp del Figueres, i van assaltar-lo 1-2. Els presencs van començar perdent al minut 14, però a l'hora de partit, Mejías va aconseguir l'empat al marcador i només 5 minuts després, Arnau de Besa posaria l'1-2, que ja no es moria fins al final del partit. L'entrenador del Bosc de Tosca, Jean Miquel Salavedra, parla d'aquest resultat històric.
Sí, a veure, ja sempre us dic com m'ateneu aquests micròfons, doncs que nosaltres anem partit a partit i intentem guanyar tots els partits que ens enfrontem, no? sabíem que era una tasca difícil, complicada, més el seu feu, estava en una bona dinàmica. Ells volien, tant sí com no, volien atrapar o volen atrapar el primer classificat a l'escala. Potser també els hi va passar una mica la... els hi va passar la responsabilitat, no? Es van posar per davant el marcador, nosaltres vam fer un pas endavant a la segona part i ells potser no van estar prou fins o nosaltres vam estar més que bé, no?
Aprofitant que no hi ha jornada aquest cap de setmana, anem a repassar els resultats de l'última jornada. Vic 1, Granollers 2, Lloret 1, Mataró 3, Can Gibert 3, Torelló 0, Parets 1, Banyoles 0, Palamós 1, L'Escala 1, Caldes de Montbui 3, Bescanó 3, partidars, Manlleu 3, Mollet 2, Figueres 1, Bosc de Tosca 2. A la classificació de Primera Catalana, l'Escala és líder amb 33 punts i pujaria a tercera divisió. Granollers amb 33, Figueres amb 32, Lloret amb 30, Vic amb 28 i Mataró amb els mateixos punts anirien a la Superliga, que s'estrenarà la pròxima temporada. Setè és el Can Gibert amb 25 punts, Palamós 8è amb 24, seguit del Manlleu amb 23, Banyoles desè amb 21, Bosc de Tosca 11è amb 18 punts, els mateixos alcaldes de Montbui, Bescanó també amb 18, Parets amb 15, el Torelló, que estaria ara mateix en zona de playout amb 15 i baixaria a Segona Catalana, el Mollet amb 13 punts. Anem ara a repassar la Segona Catalana.
Segona Catalana.
A Segona Catalana tampoc hi ha jornada aquest cap de setmana, no obstant, repassarem les dues dinàmiques. Els dos garrotxins van perdre el seu partit i el Sant Jaume, per la seva part, ha perdut gairebé totes les opcions de lluitar per l'ascens. Per altra banda, el Besalú segueix amb molt mala dinàmica, que venen seguit d'una actuació arbitral en el partit d'aquest diumenge, si més no, indignant pels besaluencs. Repassem ara la jornada anterior. Besalú 1, Empuriabrava 2, La Jonquera 2, Sant Jaume Olot B 0, Marca de l'Am 1, Roses 2, Begú 0, Torroella 1 i Viladamat 3, Bispalenc 2. A la classificació, el líder és el Torroella amb 38 punts, seguit del Roses amb 37 i Begú amb 31. Aquests tres equips serien els tres que lluitarien si tot acabés ara per jugar els play-off i pujar a Primera Catalana. Per jugar-se a la fase d'ascens hi ha la Jonquera quarta amb 29 punts, Sant Jaume amb 25, 600 el Porqueres amb 24, Empuriabrava amb 21, Bisbalenc 8è amb 19, Novè la Marca de l'Am amb 15 punts, desè el Viladamat amb 13 i els mateixos que el tanca la taula el Besalú amb 13 punts.
Tercera Catalana.
A Tercera Catalana, òbviament, tampoc hi ha futbol. Per tant, repassem els resultats de l'última jornada. Fornells 3, Les Preses 2, Cellera 1, Abadesenc 1, Sant Pons 3, Comacros 0, Can de Bànol 5, Camprodon 1, Cornellà de Terri 2, Les Planes 0, Sant Privat 0, Atlètic Banyoles 1, Fontcoberta 1, Amer 1, Escola Futbol Garrotxa 3, Sarrià de Ter 0 i Santa Pau 3, Sant Gregori 0. A la classificació pujaria el Fornells líder amb 45 punts, el segueix l'Abadesenc amb 37, Sant Gregori també amb 37 i Can de Bànol 4 amb 37 punts. L'Amer 5 amb 34, Sant Pons amb 33, setè el Sarrià de Ter amb 33, vuitè el Fontcoberta amb 27, el segueix el Sant Privat amb 25, desè és el Camprodon amb 24, onzè a les Preses amb 23, dotzè el Cornellà de Terri amb 22, seguit del Comacros amb 21, catorzena posició per l'Atlètic Banyoles i baixarien a Quarta Catalana, la Cellera 15ena amb 15 punts, Garrotxa amb 14, Les Planes amb 14 i tanca la taula el Santa Pau amb 13 punts.
Quarta Catalana.
A Quarta Catalana tampoc hi ha partits i per tant seguirem la mateixa dinàmica que a la Tercera Catalana. No obstant, repassem els partits de la jornada anterior. Osor 5, Besalú B 4, Sant Roc 1, Jonetes 2, Atlètic Olot 2, Bonmatí 4, Castellfollit 1, Valldembàs 1, Les Preses B 4, Sant Miquel de Campmajor 0, Hostoles 2, Montagut 3 i Camós 1, Serinyà 1. A la classificació, el líder una setmana més l'Hostoles amb 42 punts, segon Sant Joanenc amb 40, Sant Pere Martí tercer amb 37, Joanetes amb 36, els mateixos punts al Serinyà, en sisena posició el Montagut amb 34 i Sant Miquel de Campmajor setè també amb 34 punts. Vuitè és el Sant Roc amb 33. A mitja taula, novena posició el Castellfollit amb 29 punts, Camós desè amb 24, Bonmatí també amb 24, La Canya, dotzena posició amb 23 punts, el segueix Les Preses B, el filial amb 22, 14è l'Osó amb 20, la Vall d'en Bas 15ena amb 18, Besalú B amb 15, Atlètic Olot penúltim amb 7 punts i tanca la classificació el Maià amb 4 punts. Anem ara, després de tot el futbol amateur, a parlar del poliesportiu.
La tàctica, tot el que cal saber per afrontar la jornada en condicions.
Poliesportiu.
I I com sempre comencem parlant de l'hoquei Olot, perquè actualment està vivint el millor moment de la temporada. Els dolços van ser els protagonistes de la prèvia del partit i a la pista es va acabar de rodonir. L'hoquei Olot començava el partit mostrant les cartes a Lloret, rival de la part alta del grup nord de l'hoquei Lliga Plata, que es va veure superat pels olotins des del primer minut. Els olotins van guanyar el partit amb gols per partida doble de Tomàs Mercè i David Carles, un Daniel Mangas i Adam Gossinya. L'entrenador de l'hoquei Olot, Jordi Garcia, parlava del gran partit que van fer els seus jugadors.
Doncs sí, una nit rodona, sobretot per l'afició, o sigui, increïble. Jo crec que avui és el dia que n'he vist més, i més gent al pavelló, més animats, bueno, un espectacle. O sigui, a part d'això, fem un grandíssim partit, crec que hem set superiors d'inici a final del partit a Malloret, crec que hem sabut fer una cosa que era complicada, que quan ens fan l'1-2, tot i estan jugant molt bé, amb res, acabem fent tornem a fer el 2-2 a l'empat i a més seguim i podem treure el 3-2 i a partir d'aquí hem seguit, final 6-2, crec que merescuda la victòria, crec que hem set, el que dic, hem set superiors durant tot el partit i per mi també dels millors partits que hem fet. Tenim una bona dinàmica i realment l'hem d'aprofitar.
No obstant, qui també s'ho va passar d'allò més bé van ser els més de 900 aficionats que van acudir a la Josep Jou. Empesos per la colla dels Senglars, l'afició va celebrar cada gol com si fos l'últim i va empènyer l'equip a una golejada històrica. Si us sembla, escoltem el crit de guerra del final del partit de l'hoquei Olot, perquè és d'allò més curiós.
Fem silenci a la sintonia de Ràdio Olot. Crit de guerra a la Josep Jou. Josep Jou.
Doncs ja ho veieu, quin ambientàs a la Josep Jou cada partit que juga l'hoquei Olot a casa. En aquest cas va ser la victòria per 6-2 contra Lloret. L'hoquei Olot tanca la 14a jornada del grup nord de l'hoquei Lliga Plata a la 6a posició, amb 20 punts i 11 de marge respecte al descens, i encadenant un mes sense perdre, amb 3 victòries i un empat. La pista de la Josep Jou ha registrat la millor entrada de la temporada, com dèiem, amb uns 900 espectadors. L'hoquei Olot no jugarà tampoc aquest cap de setmana, haurem d'esperar la pròxima setmana contra el Sant Just. I no marxem dels pavellons perquè el CP Olot va aconseguir guanyar una altra vegada el campionat gironí a Fontejau. El club olotí ha aconseguit aquest diumenge 3 podis en un inici de temporada prometedor. El nom vinguis amb quantos ha estat a un gran nivell i ha fregat el nou. Les patinadores de Ricard Planiol i Esther Fàbrega s'han penjat la medalla d'or per davant el Girona i el Massanet. El grup júnior també s'ha emportat el títol i el grup petit ha quedat segon. Ho explica el director tècnic i artístic del CP Olot, Ricard Planiol, i l'entrenadora Esther Fàbrega.
Per ser provincial crec que han estat a l'alçada 100%. És un ball que a més crec que s'ha de veure de relativament a prop, vosaltres esteu molt lluny, perquè hi ha molta expressió, hi ha molta actitud, i llavors és un ball d'aquells que, si ho vius de prop, ho vius molt més intensament, i jo que estava a primera fila he gaudit tant, els veia tan segurs, disfrutant-ho tant, que sabia que aniria bé.
Ha fet un tomb tot plegat ha arribat a un momentet on elles s'han realment empoderat, que és aquest empoderament femení, s'han empoderat realment i han tirat la batuta cap endavant. Aleshores, les veus, jo diria una mica reinones en aquí. Elles se senten molt en aquest paper i realment els hi estan cantant. Suposo que això també ajuda molt el fet d'estar disfrutant realment una coreografia a que tu acabis transmetent aquest... Tot i que a vegades les temàtiques no puguin ajudar, en aquest cas els està ajudant molt.
El pròxim repte de les olotines serà el proper 4 de març en el Campionat Català a Granollers, on tornarem a veure el nom vinguis amb quantos. Seguim en els pavellons i anem a parlar de bàsquet Garrotxí, que aquest cap de setmana tampoc juga. Nova derrota de la Vall d'en Bas masculí a segona catalana. És el tercer partit perdut en el acabat de temporada, però cada moment no els perjudica per seguir líders. Van perdre contra el Farners 72-65. En canvi, el femení de la Vall, també líder de grup a segona catalana, va guanyar la jornada passada contra el Palamós per 51 a 82. El grup novè de tercera catalana masculí, la Piolot, va perdre a la pista del Castelló per 71 a 42. Per altra banda, els de la Vall d'en Bas també van caure derrotats a la pista del Bescanó 97 a 56. Els de la Vall són setens classificats i la Piolot és novena. El grup desè, el Sant Joanenc, va perdre de 5 a la pista del Palamós 68 a 63. El club Bàsquet Olot va donar la nota positiva i va guanyar a la pista del Fontejau per 56 a 67. Els últims són sisens classificats i setens ho són els santjonencs. En la primera jornada, també de la primera fase de tercera catalana femenina, les de la Vall d'en Bas van aconseguir guanyar de 2 al Camp de Bànol per 46 a 48. Qui també va guanyar va ser el santjonenc per 37 a 54 a la pista del Vall del Terri. El partit entre el Catalunya Telecom GXC i la Pia Olot no es va jugar i s'haurà d'esperar al març. I avui canviarem l'ordre per veure si podem acabar d'ajudar el vòlei Olot. Seguim els pavellons i repassem com estan els olotins. Aquest cap de setmana passat, els olotins van tornar a caure per 3-0 a la pista del Vikings Vòlei Prat, els segons classificats. Ara mateix el club vòlei Olot és vuitè a la classificació i aquest dissabte juguen a casa al Pla de Llacs a 6:45 de la tarda contra el Cirzo Pro LGTB+, que és l'últim classificat amb 0 punts. I seguim també en els pavellons. El club tenis taula Olot va tornar a oferir un recital de tenis taula al pavelló del Calella. Els olotins van guanyar per 0-6 i segueixen el més amunt possible de la classificació. Aquest cap de setmana, el diumenge, els olotins juguen a casa a les 11 del matí i reben el Vic. L'entrenador del club tenis taula d'Olot és Òscar Galló.
Venim d'un resultat molt bo contra Calella, que era amb aquest japonès que han fitxat per la segona volta, un equip molt potent. I aquesta setmana contra Vic, bueno, ells també tenen un jugador portuguès que han fitxat per la segona volta. Una mica com aquests últims partits, no? Tenen un jugador molt fort, els altres dos jugadors pensem que no estan al nivell dels nostres jugadors, però hem de vigilar perquè si aquest jugador portuguès ens fa 2 punts, doncs pot perillar una mica el partit, hem d'estar concentrats i atents com estem fent cada setmana.
Els olotins han de seguir amb aquesta dinàmica per optar als play-off i aconseguir l'objectiu tan desitjat, que és l'ascens a Superdivisió. I anem cap a la piscina, anem amb waterpolo perquè continuar endavant i aprendre els errors per jugar un waterpolo millor. Després de la derrota del club natació Olot a casa davant el líder el Manresa, els garrotxins s'han quedat pràcticament sense opcions d'atrapar-los i, per tant, d'accedir per segon any consecutiu a la fase d'ascens de segona estatal. El tècnic de l'Olot, Jan Ivern, reconeix que ara l'objectiu és quedar subcampió i reconeix que l'equip està decebut.
Hi ha temporades que les coses et surten millor, hi ha temporades... Si tu t'ho deixes tot, com ens ho vam deixar nosaltres el dia del cap de, aquest partit del cap de setmana passat, i ho intentes fins al final, fracassar no crec que fos la paraula. Evidentment, decebuts perquè no ho hem aconseguit, sí, però és el que et deia, si cada any estem allà, jo crec que tard o d'hora se'ns donarà l'oportunitat de que podem tornar a fer una fase d'ascens i intentar, perquè no, una altra vegada pujar.
Els olotins es desplacen fins a Caldes de Montbui aquest dissabte en un partit importantíssim si volen quedar entre els dos primers. Només queden 4 partits per acabar la Lliga Catalana, 2 a domicili i 2 més a les instal·lacions del club. En cas de quedar subcampió, els olotins competirien amb la resta de segons classificats de les altres comunitats autònomes, però sense res en joc. I tot i que sembla que marxem, encara no. Com hem dit abans de marxar, que cap de setmana comencen els carnavals en alguns punts de Catalunya. Això és tot de la tàctica. Aquest cap de setmana estrany on la festa i el carnaval passen per davant de l'esport, en alguns casos. Gaudi del carnaval, de l'esport garrotxí i sobretot tactiqueres, tactiqueros. Ens veiem el pròxim divendres per repassar tota l'actualitat esportiva del cap de setmana.